Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'Ofici de Vespres. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Una dona empresària, lluitadora, que ha tirat endavant enmig de moltes dificultats, cada dia ha d'agafar el cotxe per anar a la feina. Ens diu que s'uneix a la pregària de laudes de Ràdio Estel. És un dels millors moments del dia, comenta. Gràcies a ella i a tants oients fidels, la nostra emissora té sentit. Ajuda'ns a continuar. Fes la teva aportació telefonant al 93 409 2770 o bé informa't a radioestel.cat o catalunyacristiana.cat. Un procés de canonització exigeix calma i serenor. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana hem volgut situar el punt exacte en què es troba la causa de canonització de Ramon Llull. Hem parlat amb Gabriel Ramis, capellà de Mallorca i postulador d'aquesta causa. Subratlla que la gran notícia és que s'està treballant ja en la causa a la congregació romana.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 9 del vespre, espais de saviesa a temps de diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Pelegrinatge jubilar a Roma, amb el Club Més Amics. Del 23 al 26 de febrer, vine amb nosaltres a l'Audiència Papal i descobreix també la Roma barroca, així com les més belles basíliques, les vistes panoràmiques de la ciutat i tots els tresors de la ciutat eterna. Del 23 al 26 de febrer, pelegrinatge jubilar a Roma, amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Ràdio Estel parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, un programa d'orientació familiar dirigit per l'associació FERT, on hi trobareu opinions, consells i entrevistes amb els professionals de l'educació. Cada dimarts a les 8 del vespre, Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 3 minuts de 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El rei ha tancat aquesta tarda la segona roda de contactes amb els representants dels grups polítics del Congrés. Després de l'última entrevista, aquesta mateixa tarda amb Mariano Rajoy, Felip VI no ha encarregat formar govern a l'encara president en funcions. Rajoy, però, ha assegurat en una compareixença, després de trobar-se amb el monarca, que seguirà intentant aconseguir una majoria que, de moment, això sí, continua sense tenir. Sense tenir assegurada. Així ho ha expressat en la seva reunió amb el cap de l'Estat. Abans aquest matí, el líder socialista Pedro Sánchez s'havia mostrat, també davant de Felip VI, disposat a fer un pas endavant per sotmetre's d'aquí a uns dies a la investidura. Sembla que ara ho té millor Pedro Sánchez per buscar l'èxit en una hipotètica investidura que en aquests moments no té encara candidat oficial, quan el termini s'acaba aproximadament a finals d'aquest mes de febrer. Seguim, doncs, en la incertesa màxima, ja un mes i mig després de les eleccions generals. Els propers dies, això sí, hi haurà moviments i previsiblement novetats que segueixen donant marge a qualsevol sorpresa. Podríem dir, si utilitzéssim el vocabulari esportiu, que l'emoció és màxima i que pot passar de tot. Ara bé, el tema de la governabilitat a Espanya, amb el procés de Catalunya i els grans problemes dels ciutadans, començant per l'atur i la necessitat d'una política redistributiva de les riqueses, ara que les xifres macroeconòmiques inviten a l'optimisme, és massa seriós per desviar-nos dels principals arguments. El nostre desig, amb aquesta situació de governabilitat, que és un tema prou seriós, és precisament que els grups polítics del Congrés dels Diputats dialoguin a fons i de debò, i formin una majoria, sigui quin sigui el color o el nom del president del govern espanyol. En aquest dimarts de febrer, 2 de febrer, dia de la Candelera, festa de la presentació del Senyor, ens posem en marxa en la nostra tertúlia. Avui ens acompanyen l'economista Arcadi Oliveres, que s'incorporarà d'aquí uns moments, i també el professor de dret laboral i també doctor en dret José Luis Salido. Senyor Salido, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, buenas tardes a todos.
Bé, què pensa del que ha passat aquesta tarda? En les últimes hores, primer amb Pedro Sánchez i després amb Mariano Rajoy, després de reunir-se amb el rei.
Yo creo que estamos asistiendo a un espectáculo de carácter político que, de alguna manera, está conformado única y exclusivamente por políticas gestuales. Es decir, todo el mundo está haciendo gestos. Nadie está tomando decisiones, sino que están haciendo gestos. Fijémonos, por ejemplo, el señor Rajoy adopta una posición de decirle a su majestad, majestad, no tengo mayoría para poder ser elegido y, por tanto, renuncio a cualquier designación para poder formar gobierno. Con esto es evidente que gana tiempo, está esperando, pero es un gesto de cara a la galería porque no decide nada, simplemente gana tiempo. El señor Sánchez dice, bueno, quiero ser presidente del gobierno, quiero... Lamentablemente la política del Partido Socialista es simplemente vamos al cordón sanitario nuevamente para el Partido Popular, quiero ser presidente a toda costa, pero sé perfectamente que no tengo tampoco hoy en día los apoyos o que no puedo basarme, de conformidad con lo que le dijo la ejecutiva del pasado día 30, no puedo, el Comité Federal, no puedo pactar con según quién porque evidentemente tengo una serie de líneas rojas. En primer lugar, no puedo pactar con la izquierda radical porque si pacto con la izquierda radical sé que voy a ser voy a durar 2 días como secretario general del Partido Socialista y pocos meses como presidente del gobierno, porque entre otras cosas, como estamos viendo en las políticas donde gobierna el Partido Socialista junto con Podemos, pues por ejemplo Podemos no le aprueba al Partido Socialista los presupuestos, con lo cual es difícil tirar para adelante determinadas políticas. Por tanto, nuevamente gestos, y dice, y tampoco puedo pactar con los independentistas porque evidentemente eso no me lo permite el partido. ¿Cómo voy a integrar en un gobierno, pues hay independentistas que lo que quieren es romper España? Sí. Y por su parte, el señor Iglesias también hace política de gestos. ¿Qué futuro presidente del gobierno de antemano acepta una oferta para formar gobierno como la que hizo el señor Pablo Iglesias? ¿Quién va a admitir que le nombren 6 ministros del gobierno y una vicepresidencia? Y además de los ministerios punteros para cualquier acción de gobierno de entrada. Ninguno, por tanto, también política de gestos. Al final, si moviéramos todo eso en una coctelera y lo agitáramos, lo que creo que saldría es elecciones en mayo. Tengo la sensación.
Sí, per tant, el que és la hipòtesi d'unes noves eleccions, vostè encara la veu viable?
Sí, yo la creo posible. Lo único que me gustaría saber es hasta dónde llega la ambición personal de determinados políticos. Es decir, hasta dónde, sabiendo que eso no es bueno para España, las combinaciones que está barajando el señor Sánchez son suficientes para colmar su ego y para decir, bueno, pues yo tengo que ser presidente del gobierno porque estoy discutido dentro de mi propio partido y la única manera de salvar la cabeza es ser presidente del gobierno de España, ¿no? ¿Hasta dónde puede esa vanidad, esa soberbia, hasta dónde puede llegar, ¿verdad?, para conseguir políticamente una finalidad en contra de todos los demás?
Bé, avui tenim aquesta notícia. L'última hora és que Mariano Rajoy no rep de moment l'encàrrec del rei i la gran incògnita és que pot passar en les properes hores i sobretot els propers dies. ¿Vostè què creu que passarà?
Bueno, yo creo que hay una... A las 7:30 estaba anunciada la visita del presidente del Congreso, de las Cortes, a su majestad el rey, en donde el rey le puede decir lo que la Constitución le permite decirle al rey, porque incluso le puede encargar, decirle, señor Pachi López, mire usted, le encargo el gobierno, pues, a Ignasi Miranda. Uh-huh. Y que Ignasi Miranda se vea sorprendido ha sido designado como futuro presidente del gobierno.
La llei permet que el president del govern sigui un que no és diputat, cosa que a Catalunya, per exemple, no passa amb el president de la Generalitat.
Efectivamente, eso podría pasar, ¿no? Entonces, ¿qué le va a decir el rey? Pues yo la verdad es que no tengo la bola de cristal, pero me imagino que...
Si el rey digués un nom d'una persona que no sigui cap dels candidats presentats, hauria d'estar d'alguna manera proposat o pactat, pel Patxi López.
Me viene a la memoria la historia de aquel primer papa. ¿Se acuerda, señor Miranda, cuando discutíamos sobre la validez del Papa Benedicto XVI cuando presentó él su desistimiento como papa y tal? Y bueno, ¿y esto cuándo ha pasado? Y nos remontamos en la historia.
Sí,
y
entonces, sí, fa uns quants segles havia passat l'última vegada, això.
5 segles. Hi havia un eremita, havia un eremita por ahí tal que tenia fama de santo, y se ve que el conclave dijo: hay un eremita en tal sitio que es un santo, que es una buena persona, y lo nombraron y lo propusieron como papa. El pobre hombre, acostumbrado a vivir en su cueva, pues fue nombrado como papa, y me parece que duró 6 meses, ¿no? Porque evidentemente, eso recuerda un poco la historia esta. ¿A quién le van a meter a presidente de gobierno y tal si no es un diputado, si no es uno de los partidos? Que es una facultad que el rey puede hacer, pero vamos, que ya digo, yo no tengo la bola de cristal si lo dirá que sea el señor Sánchez, que no lo sea, que sea, o que sea un tercero, una persona de consenso, que gente que todo el mundo estaría dispuesta a decir, bueno, pues con este vamos a jugárnosla, pues es posible que sí.
De vegades ja ha passat. A Espanya l'actual democràcia no ha passat, però a Itàlia, per exemple, sí, moltes vegades.
És que hablamos, que decir, es que en Espanya no ha passat nunca en democràcia, i és que la democràcia en Espanya són solament 35 anys, és a dir, tampoc tanto tiempo, ¿no?
Ara sí, s'incorpora Arcadi Oliveres, economista i expresident de Justícia i Pau a Barcelona. Senyor Oliveres, bona tarda.
M'excuso perquè no sé què ha passat amb el trànsit, però...
No pateixi.
És un tap, això.
Hi ha hagut avui vagues de metros, no tot el dia, no ara.
Molta gent que fes el cotxe.
Sí, i aleshores per tornar també l'han de portar a casa, el cotxe, això deu haver passat.
Sí,
tot cas, senyor Arcadi Oliveres, vostè creu que es desencallarà d'alguna manera la situació política espanyola actual amb aquesta roda de contactes? L'última hora, li refresquem, és que el rei de moment no encarrega el govern a Mariano Rajoy després de la segona roda de contactes.
Sí. Jo tinc la impressió que estem abocats a noves eleccions. És una mica la perspectiva, no sé què em penses, però la meva idea és aquesta. Tot i que tinc la impressió que hi haurà pressions externes perquè això no es produeixi. La meva percepció és que l'IBEX 35, que Alemanya, que les grans empreses volen allò que en diuen un govern de gran coalició. Segurament els partits no ho volen. I per tant aquí ens debatem entre la possibilitat que té el PSOE de suïcidi si va amb un pacte amb el Partit Popular i, per tant, convocant noves eleccions, o, senzillament, si s'acaba imposant la força, per dir-ho d'alguna manera, dels mercats, i acabem tenint aquesta
coalició. Aquesta gran coalició com a Alemanya. En tot cas, també comentava el senyor Salido abans que és arriscat pel PSOE un pacte estable, la coalició amb Podem, per exemple.
Sí, sí, amb tots els costats és difícil.
Ho té difícil. Tot i que és decisiu, el PSOE, però ho té difícil.
Les majories tampoc són fàcils de tenir, que inclús que es volgués fer amb Podem, tampoc penso que fos fàcil de construir, per tant.
No, certament. En tot cas, deia vostè que les forces polítiques potser no volen la gran coalició. El PP, amb el coixí de ser la primera força, la força més votada, tot i que molt lluny de la majoria absoluta, sí que vol que el PSOE d'alguna manera pacti amb ells. Però clar,
això s'ha vist el primer dia. Crec que érem en aquesta mateixa taula. Com
sí, efectivament, la nit electoral.
El tema
sí.
Electoral, que aquesta era una possibilitat, esclar.
Bé, i per tant, vostè creu que pot haver-hi noves eleccions fàcilment i moviments de cara als propers dies, que Pedro Sánchez anunci que vol sotmetre's a la investidura o que el rei li encarregui un intent, com a mínim? Això podria produir-se?
No ho he seguit gaire. Podria ser que això es donés, per descomptat, que hi hagués aquesta voluntat. Ara, el que jo em pregunto és què passaria amb unes noves eleccions. El resultat seria molt diferent dels que hem tingut fins ara, perquè, evidentment, si hem de fer tot el procés electoral per arribar a tenir la mateixa distribució parlamentària que tenim ara, tampoc tinc...
És potser una de les anomalies o una dels límits o de les llacunes del nostre sistema. És a dir, que és com una segona volta, però sense ser-ho. Sí. No és segona volta, de fet. Sí. No?
Lo que pasa es que...
Són noves eleccions.
O sea, está todo como al principio, ¿eh? Es decir, está todo muy, muy abierto. Entonces, dicen, no, es que el Partido Socialista, a lo mejor, pues con Podemos y tal. Pero claro, es que no hay que olvidarse que el Partido Socialista con Podemos son 150 diputados, es decir, son 90 más 60. Claro, ¿qué pasa con Ciudadanos que tiene ahí? No tiene mucha llave, pero tiene un llavín, ¿eh? ¿Verdad? Hay 40 diputados, pero que tampoco solo con el Partido Socialista tampoco juega, porque son 90 más 40, 130, no, porque eso está, es lo mismo que tiene prácticamente el Partido Popular, ¿no? Que junto con Ciudadanos tiene 163 diputados. O sea que que realmente la aritmética al final, y aún como los partidos pequeños, yo estoy de acuerdo con Arcadi, los partidos pequeños quieren entrar en ese juego, no les interesa para nada ese juego. Entonces, claro, ¿qué van a hacer? Se van a pues van a votar en contra, y si vota en contra, José Sánchez tampoco tiene la mayoría que necesita también, a su vez, Mariano Rajoy para poder ser investido candidato. Si no, claro, pues tampoco puede. Por tanto, yo decía, Arcadi, al sí. principio, que me daba la sensación que había mucha posición gestual por parte de todo el mundo. O sea, todo el mundo está haciendo gestos.
Sí, siempre.
Para ver exactamente qué pasa, ¿no? Uno hace el gesto de decir, me dejo querer. Bueno, oye, no, pues no acepto la investidura. No sé. El otro, oye, pues hagamos un cordón sanitario para que no gobierne el PP y tal, y entre todos. Y el otro plantea un gobierno, así por las buenas. Oye, yo sí tengo mis diputados aquí y tal, y esto, quiero 6 ministros, y además 6 ministros de peso, y encima la vicepresidencia del gobierno, hombre, y además 2 huevos duros, no, supongo. Claro.
Per demanar que no quedi.
Claro, són gestos necessàriament.
Moltes abstencions aquí, claro, perquè la cosa funcionés, i no sé.
Mm-hmm. Veurem. Estem amb la màxima incertesa i un mes i mig després de les eleccions no hem aclarit res.
Decía Arcadi algo que tenía razón. Dice, hombre, el IBEX pide estabilidad, no me extraña, con los palos que le están pegando en las últimas semanas.
A mi, no és que m'agrada que sigui així, però reconec factualment que les coses funcionen d'aquesta manera.
Sí, sí. Però vaja, en democràcia hem de ser el poble el qui decidim, no pas els mercats.
Ui.
Sí, però, ja sé que no li dic res de nou.
Però és que tot això que quizá filosòfic podríamos estar de acuerdo que evidentemente la democracia, oiga, pues al final
es el poder del pueblo,
es la soberanía del pueblo, no el poder del pueblo, pero luego eso cuando interesa se transforma y es ya es la democracia, pero ya no es del pueblo sino es de los elegidos, con lo cual ya no estamos hablando del pueblo sino de un pueblo muy mistificado, sobre todo en sistemas electorales donde hay sistemas correctivos como la ley Don't, ¿no?
Sí, pues, claro.
Bé, seguim endavant i anem a altres qüestions de l'actualitat. Recordem que s'ha completat avui la segona roda de contactes del rei Felip VI amb els líders parlamentaris al Congrés dels Diputats i que de moment no hi ha encàrrec a l'espera que el president del Congrés, Patxi López, visiti el rei aquest mateix vespre i pugui propiciar alguna novetat. En estarem, lògicament, molt pendents. Però ens agradaria canviar de qüestió perquè avui volem parlar de la guerra a Síria, que de moment no s'atura, que de moment continua, gairebé 5 anys després del seu inici, i hem tingut avui una altra tràgica notícia, almenys 9 refugiats han mort ofegats quan intentaven arribar a una illa grega des de Turquia. Entre ells hi ha, pel que sabem, almenys 2 nadons. És un drama que continua viu. Bé, això és una mostra, cada vida humana val, però el tema de Síria, no sé si vostès creuen que hi ha alguna manera d'afrontar-lo després de l'intent de cimera, diguem intent, perquè no s'ha arribat a consumar, que hi va haver a Ginebra el cap de setmana passat.
Sí, això, el conflicte de Síria, la veritat és que m'he esforçat i no l'he acabat d'entendre mai. És,
va començar com una revolta complicat contra el règim, sí, contra Bashar al-Assad, no?
Això sí. Bueno,
Fruto de la primavera árabe. Estos son los coletazos de la primavera árabe.
Però sí, en aquest cas, un fruit molt tràgic.
Hi ha hagut altres conseqüències. Per exemple, el Bashar al-Assad l'han atacat perquè s'ha negat a construir un oleoducte que porti... un oleoducte no, un gasoducte, que porti el gas que ve de Qatar, parèntesi, que tant i el Barça s'haurien de desvincular, tanco el parèntesi, aleshores que porti el gas natural cap a Europa sense travessar Rússia, que és el que no volen els europeus. El Bashar al-Assad va dir que no, i tinc la impressió que això també li ha costat bastantes garrotades per un costat o l'altre. Però com que no entenc el conflicte i no sé pas ni què passarà ni què pot passar, més aviat el que voldria és posar l'accent en això que esteu dient, que és la situació dels exiliats i dels refugiats i la vergonya. Avui llegia que del 1 milió de refugiats que han intentat arribar aquest últim any 2015 a la Unió Europea, 850.000 han entrat per Grècia. Després s'han desplaçat cap a Bulgària i cap a Hongria, però després han trobat una barrera absoluta. I uns altres que no han entrat a la Unió Europea, però que també han entrat a Europa, són els 900.000 que han entrat per Turquia. Aleshores, que Europa tingui aquesta política tan restrictiva d'entrada. I no únicament això, que països que jo sempre he considerat dignes, com pot ser el cas de Suècia o el cas de Dinamarca, ara es dediquin a passar factura als refugiats i entre els i que els hi repassaran la cartera.
Però, a més, com mano duríssima.
Els hi cobraran.
Com mano duríssima.
Em fa que Europa sigui inconcebible. que això ho faci, doncs, el que sé, el govern d'Hongria, que ja sabem que és molt de dretes, en ho entenc, però governs d'aquests països nòrdics, a mi em sembla que aquesta Europa ha perdut aquell esperit que havia nascut després de la Segona Guerra Mundial, l'ha perdut del tot.
Recordem que, en grans xifres aproximades, 2,5 milions de refugiats sirians es troben en aquests moments entre Turquia, Grècia i el Líban, que és un país molt petit, del qual no se'n parla, però que està sent molt generós amb l'acollida.
Sí, 600 i pico de mil.
Sí, més de 500,000, exacte.
Jo, de totes maneres, simplemente una pequeña apostilla a lo que decía Arcadi. Dice, home, el d'Hongria, que possiblement és un home molt de dretes i tal. No, perdona.
Vostè no està d'acord amb aquest diagnòstic de dretes.
En absoluto.
Però és igual.
En absoluto, no.
Sigui de dretes o d'esquerres, ha actuat malament.
Claro, exactamente, però que ojo, que no solamente puede actuar mal una persona de derecha, sino que otra de izquierdas puede ser mucho peor que uno de derecha.
Vostè ho diria d'una altra manera, però, sí, però estan d'acord.
Sí, és una simplificación...
La implicació de la cosa...
És una simplificación como muy...
Matincem-ho.
Yo creo que hay dos cosas ahí. Una la hemos traído ya a esta mesa de debate en muchas ocasiones, y es cómo se para la guerra en Siria. Una es la del territorio. Una es la del territorio, y luego alrededor de ese núcleo esencial están evidentemente todos los intereses de carácter económico, los intereses geopolíticos, la posición de los distintos países con respecto incluso a las cuestiones religiosas, es decir, que yo creo que ahí hay una serie de cuestiones tremendamente importantes. Pero si no apaciguamos el núcleo, si no evitamos, por el bien de los propios refugiados, de la propia gente que se está exiliando y tal, si no logramos poner paz en el núcleo, eso no acaba nunca, porque eso sigue centrifugando, sigue siendo, enviando gente a la periferia tremendamente. Y claro, es decir, yo el otro día leía las cifras y estaba espantado, ¿no? O sea, no solamente de los muertos, los heridos, sino del número de desplazamientos que está ocasionando la guerra de Siria. ¿Dónde se meten estas personas? Por el amor de Dios, que son personas, ¿no?
Ahí parlaven dels infants, que segons sembla...
Claro, es terrorífico, ¿no? Es terrorífico. Y encima, claro, también lo dijimos aquí en su momento. Hombre, Europa está haciendo un papelón, ¿no? O sea, estamos haciendo un papelón desde el punto de vista de solucionar el conflicto en el núcleo, sin querernos aliar realmente para poner en el territorio la solución. Y estoy hablando del ejército, no estoy hablando de armas, estoy hablando de guerra. Estoy hablando de poner fin a la guerra. O ponemos fin a la guerra ya, o esto no va a parar. 5 años, ¿eh?
Sí, sí.
Poca broma.
I el sorgiment i l'hegemonia del grup terrorista Daesh en algunes zones de Síria està sent la pitjor complicació.
Clar, no? Aquest nucli dur és molt complex, perquè s'hi barreja moltes coses, efectivament, el Daesh, l'origen del qual és Estats Units, diguem-ho,
sí.
En el seu moment. Igual que també havia estat l'origen dels talibans quan es barallava amb la guerra...
Amb els soviètics, la invasió
després
soviètica.
Són feres que se'ls escapen de les mans i aleshores és difícil de controlar. Pensem que també hi ha un altre element de complexitat, que és el tema del Kurdistan. Perquè en allà, és curiós que els kurds ara, diguem-ne, sembla que són els més assenyats d'aquesta qüestió, perquè han estat tota la vida maltractats sense poder fer un estat propi. Però si bé a Síria no sé què preocupen, a Turquia segueixen sent massacrats, i aleshores tampoc hi pot haver-hi una acció conjunta per tirar endavant unes forces de pacificació. Això ho veig molt complexa i l'únic que podria ser no ho entenc.
De totes maneres, Arcadi, lo que sorprende de todo este proceso es el papel de las grandes potencias del mundo. Nos guste o no nos guste, hoy en día el mundo está focalizado. Y hoy por hoy Estados Unidos sigue siendo un garante de la libertad, de la paz, etcétera. Con sus desigualdades, con sus contradicciones, sí, pero sigue siendo un garante en ese sentido. Que todavía Estados Unidos, junto con Europa, no hayamos sido capaces de acabar con la guerra en el territorio, me parece increíble.
Ya va a pasar
amb
l'antiga Iugoslàvia.
Oye, ¿Cómo es posible que haya habido guerras de 6 días? ¿Cómo es posible que haya habido guerra de 6 días con mucho más armamento, mucho más desplazamiento, muchos más barcos, mucho más efectivos y tal? Y esto no pueda solucionarse y lleve 5 años. La verdad es que no tiene sentido.
Uh-huh. No, és una estructura molt, molt complexa, la de la zona aquesta, perquè encara, si ens extinguéssim més, podríem parlar del conflicte entre Israel i Palestina, podríem parlar de l'antic conflicte del Líban, podríem parlar del que ara en queda de rescoldos de l'Afganistan, que fan que una acció... Tampoc és clar. A més, jo diria que aquí és molt difícil entendre allò que enteníem a les guerres. Jo recordo quan la guerra d'Iraq, mira, els americans són els dolents, els altres són... Avui en dia això és molt complex. Hi ha molts bàndols per molts costats i amb actituds diferents. Cal dir que Rússia més aviat recolza el Bashar al-Assad, que Turquia, que fa de mà dels Estats Units, més aviat està recolzant l'oposició, però no hi ha tampoc una postura clara, perquè uns es van movent amb els altres. Quan hi ha intermediari, em penso que els que treballen en temes de resolució de conflictes diuen que quan no hi ha interlocutor és molt difícil fer les coses. I aquí potser n'hi ha, però n'hi ha tants, que és difícil.
Sí, sí, certament estem en una situació de màxima complicació i de, també de debilitat, no?, de la pròpia comunitat internacional, de feblesa a l'hora d'afrontar aquesta...
Sí, és que fíjate guerra. Que incluso el Papa, que ha estado tremendamente preocupado con este tema y que se dirigió a las Naciones Unidas... Ni siquiera el Papa, con sus mensajes, y sabemos la fuerza que tienen los papas para estas cosas, cómo actúan de mediadores, cómo han actuado a lo largo de toda la historia, y la más reciente, desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, cómo han actuado y han intervenido en los conflictos y demás, lo significativa que ha sido la actuación de los papas, y sin embargo, diablos, con este tema no podamos salirnos adelante.
Ni tan sols del que se n'hauria d'encarregar de debò, que és Nacions Unides. A Nacions Unides no li hem donat capacitats d'actuació, no li hem donat diners, no li hem donat... Nacions Unides, teòricament, té cascs blaus des de la seva fundació, propi no n'ha tingut mai cap, perquè els governs han sigut tan reacis a dir, no, jo no vull... I cada vegada que l'ONU ha hagut d'actuar, ha sigut amb soldats suecs, amb soldats americans, amb soldats de l'Índia, amb soldats pakistanesos, i és clar, fa difícil que s'actuï. A més, el secretari general de l'ONU té els braços tallats pel Consell de Seguretat, i a Europa m'agradaria saber què fan altres institucions. N'hi ha una que per mi és gairebé desconeguda, que seria interessant veure-la, que és l'Organització de la Seguretat i Cooperació d'Europa. El que passa que en aquest cas el tema de Siria sortiria una mica fora de límits i seria de difícil actuació, però hi ha coses que s'haurien de treballar.
Bé, estem arribant ja al final del Mirador, avui amb la presència de l'economista Arcadi Oliveres i del doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. M'agradaria comentar en els 3 minuts que ens queden les dades que hem conegut avui de l'atur, un augment a tot l'estat, però l'augment més petit en un mes de gener. La pujada a Catalunya és de 2.400 persones, aproximadament, i en el conjunt de l'estat de 57.000. Seguim amb un atur elevadíssim, però sembla que les fluctuacions per mesos van en una direcció moderadament bona.
El análisis del mercado de trabajo siempre ha sido complicado. Es decir, siempre tiene muchas visiones, ¿no? Es decir, según qué datos cojas. Entonces, según qué datos puedes coger. Es decir, oiga, es que solamente hay 4.125.000 parados. Esto es una barbaridad. Sí, pero es que antes teníamos casi 6 millones. Ya hemos rebajado casi 1.800.000, ¿no? En 2 años. Con lo cual, ese es el aspecto positivo. Un segundo aspecto positivo, una buena parte de las contrataciones que se hacen son contrataciones indefinidas. Bueno, eso es otra buena noticia, y además con gente de mayores de 45 años, también es una buena noticia. ¿Es suficiente? No es suficiente. No,
son muy minoritarias.
Claro, por tanto, claro, sí que tiene algunos elementos y algunos matices que son positivos, pero tiene otros que son muy negativos, y todavía hace falta pues mucha más inversión en empleo y una dedicación realmente a la creación de riqueza, que nos la daría, entre otras cuestiones, la estabilidad política.
Bueno, i econòmica. L'altre dia llegia que el promig de contractes que s'han fet laborals a l'estat espanyol l'any 2015 tenien una precarietat tal que eren d'una durada promig de 53 dies. És a dir, que, esclar, amb això sí que està bé que hi hagi alguns que siguin definitius, però una bona part són transitoris i no tenen massa futur.
A part, també és veritat que és millor que n'hi hagi que no pas que no n'hi hagi.
Sí, però que s'oblidis que les dades sempre són, segons qui les dona, l'enquesta de població activa, els sindicats, tal i qual, i al final mai saps exactament. En tot cas, comparat amb el que em deien quan jo era jovenet, això està per sobre de qualsevol límit, perquè l'atur en aquell temps, si superava el 4, el 5, el 6%, era una bogeria, i ara hem arribat unes xifres.
Sí, yo recuerdo que cuando gobernaba Felipe González llegamos a los 3 millones de parados. Sí. Y yo escribí un artículo diciendo, ¿podremos soportar llegar a los 3 millones? Pues bueno,
Hem arribat als 4
superats.
També és veritat que les xifres absolutes són una cosa, vostès ho saben, que saben una mica d'estadística, i les xifres relatives són unes altres. De vegades hi ha una coexistència de dades creuades que, si no s'analitzen bé, no s'entenen.
I també depèn de la protecció social que tinguin aquests aturats, moltes coses.
Senyors, ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva participació. Arcadi Oliveres, expresident de Justícia i Pau i economista, bona feina.
Gràcies.
Aquest és l'últim l'últim curs, no?, que dona classes a l'autònoma, vostè.
L'últim semestre, sí.
L'últim semestre.
Sí, perquè l'edat no perdona, i al moment en què et saluden amigablement i et diuen... La setmana passada vaig rebre la carta, m'han dit, escolti, vostè...
Però el veiem molt bé, eh?
El 1 de setembre s'ha de jubilar.
Gràcies, Arcadi.